40 segons per sobre de dos quarts d'11 del matí, és moment de l'entrevista del dia. Avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa parlem d'una novetat literària. Es diu Una Madre i és de l'autor Alejandro Palomas, que avui, aquesta tarda, serà aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cafè Auditori, presentant aquesta obra, una presentació que va a càrrec del celler de llibres. Per això, avui ens acompanyem aquí a l'estudi Ramon Barnils, per una banda del Ferran Pontón i d'altra banda del protagonista d'aquesta tarda, de Alejandro Palomas. Ferran, Alejandro, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, què tal?
I gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, aquí al Sant Cugat a Fons, per parlar d'aquesta obra, Una Mare, que ens, diguem, ens acosta un personatge molt especial, que és l'Amàlia. Un personatge que, bé, que ja es diu que aquest ens captiva, ens arriba lluny. Deixa'm preguntar-te, primer de tot, Alejandro, com has fet per crear un personatge d'aquestes característiques i aconseguir que arribi tan a dins dels actors?
Bueno, pues tampoco te crees que he ido a buscar muy allá, ¿eh? Como siempre, busco lo que tengo más cercano, con lo cual, bueno, se trata de observar un poquito lo que tienes al lado y a partir de ahí destilar, sacar la columna vertebral y funcionar. Es una cuestión de empatía, nada más. Hay que... lo que sale mejor es lo que mejor conoces y lo que mejor conozco es Amàlia, de 65 anys.
Exacte. De fet, el Ferran ens parlava molt bé d'aquesta història. De fet, perquè és un dels motius pel qual estem aquí avui, és que aquest llibre, Una Mare, es presenta aquest mateix dimarts al celler de llibres, a quarts de vuit, i el Ferran ens parlava molt bé. Ens deia que aquest llibre valia molt la pena i que se n'havia de parlar. Tu, Ferran, què has trobat d'especial en Una Mare, d'Alejandro Palomas?
A mi el que més m'ha agradat és la immediatesa del llibre. És un llibre que tots hi trobem un racó. És un llibre acollidor, és un llibre que et porta a una situació que també és una mica la situació que vivim tots ara. És un llibre on hi ha moltes crisis, hi ha molt tipus de crisis, hi ha molt tipus de trencaments, hi ha molt tipus de moments on sembla que els personatges puguin estar atrapats, però en part gràcies a aquesta força de la natura que és l'Amàlia, poden tirar cap endavant, segueixen, diguem, amb un punt d'humor, amb un punt d'il·lusió, on a vegades semblava que l'havien perdut. I és aquest punt on jo penso que tots ens trobem molt a gust i volem d'alguna manera participar d'aquest ritme i d'aquesta inèrcia que està impresa en el llibre.
De fet, els llibres d'Alejandro estàvem acostumats a que no tinguessin el to humorístic. Humorístic, no sé si dir-li humorístic o dir-li tan vitalista com té aquest llibre, aquest Una Mare. No sé, Alejandro, què expliques aquest canvi que has pogut fer en la teva trajectòria?
Fíjate que yo creo que son las dos cosas, humorístico y vitalista. Yo tenía cierto pudor en tratar el tema del humor, porque en mi casa, y sobre todo yo tengo un humor, aquí donde me ves tan serio y tan pausado, es mentira, todo esto es trola.
Postureo.
Yo soy muy surrealista y soy muy incorrecto en mi sentido del humor, con lo cual tenía cierto pudor a la hora de manejarlo y de hacerlo público. En este caso no me importó porque estaba en un momento de mi vida muy expansivo y muy hacia afuera y muy 46 años y a los 46 o te atreves un poquito más o te quedas. Creo que tocaba con este... El personaje me lo dio Amàlia y me lo dio su situación. Y me lo dio su color, sobre todo. Tenía que haber mucho humor aquí. La situación es tan dramática que si no hay humor, no hay tensión. Y si no hay tensión, no funciona.
És que hi ha moltes situacions, això ja es passen al dia a dia. Hi ha situacions que si no s'agafen amb bon humor, és complicadíssim, és impossible de tirar endavant i sobreposar-se. S'ha de posar alguna mica de llum, si no...
Yo creo que no. ¿Sabes qué? He aprendido que no hay nada mejor que reírse de uno mismo. Básicamente porque si te dedicas o dedicas tu vida a defenderte, la mejor arma es esa. Y yo he estado durante mi vida defendiéndome mucho de muchas cosas, imaginarias o no, y utilizando eso, el sentido del humor. Si te ríes tú antes que nadie, nadie puede reírse de ti. Con lo cual, soy un maestro en reírme de mí. Y si eso le das la vuelta, lo expandes y lo proyectas, sale Una Madre.
Exacte, doncs tenim aquesta mare, aquesta Amàlia, un personatge molt especial que, a més, té un punt de partida com a personatge que potser no estem acostumats. És que aquesta dona, de 65 anys, s'acaba de divorciar. I clar, un divorci a aquesta edat, jo no sé atrevir-me que és un tema tabú, però és un tema que, si més no, és poc habitual. Ho parlàvem abans d'entrar en directe, Ferran, que és una cosa que no és habitual.
No, és un personatge d'un perfil, a mi em sembla que és... tan proper, tan quotidià, tan real, que molt poques a vegades es fa servir, a vegades dona la sensació que la literatura cal buscar personatges més torturats o en situacions més excepcionals perquè puguin ser protagonistes, i l'Alejandro dona exemple de que no cal que sigui així, que tots els personatges poden ser protagonistes excepcionals, tot i ser la cosa més quotidiana, tot i que s'ha de dir que l'Amàlia és un personatge que tots podríem reconèixer, que a tots ens sonarà, que a tots hi podrem trobar una part de les nostres mares o de les nostres germanes o fins i tot de nosaltres mateixos, però sí que té una força que és fora del comú, i aquí és on hi ha la part més literària i la part més agraïda.
D'on treu aquesta força l'Amàlia?
Jo crec que Amàlia saca la força de ser consciente. De repente, cuando desaparece la sombra, es que no hay más que llegue la luz. A ella, a los 65 años, le desaparece la sombra, desapareciendo el marido, y ella se ve a plena luz. Entonces, cuando te ves así, tienes dos soluciones: o buscas otra sombra o aprovechas la luz. Y eso, en su caso, es lo que ocurre. Aprovecha la luz y la proyecta de esta manera sobre todos los que tiene alrededor, que son los hijos, que de repente se dan cuenta de que también estaban viviendo en la sombra.
Exacte, perquè això també és molt important, i és que cadascun dels personatges d'aquesta història tenen, això mateix que deia ara mateix l'Alejandro, aquestes ombres. De fet, el fill i narrador de la història, ell és en Fernando, té els seus problemes, de fet també acaba de passar per una ruptura,
sí.
I això també li costa una mica, i jo m'imagino, clar, el fill veient això, que està en un moment fotut, veure que sa mare també passaran per un moment relativament similar, diu, ostres, si ella ho aconsegueix, per què no ho he d'aconseguir jo? Això m'encanta, això de com una persona pot encomanar la resta per ser feliços, és una cosa fantàstica.
Bueno, es que es un poco una novela de contagio, ¿eh? Es decir, cómo alguien de repente reactiva algo en su vida y todo lo que está al lado se convierte en espejo de esta reactivación, y todos los seres que tienes a tu lado, cuando tú das un paso, normalmente después de mucho pensar, después de mucho dudar, das un paso importante en tu vida, normalmente suele pasar que la vida te da un pequeño empujón y te dice, vale, tienes las narices de dar un paso, pues yo te ayudo. Y los que están a tu alrededor se contagian de esto. Yo creo que Amàlia es simplemente el principio de un efecto dominó. Un efecto dominó que se contagia a los personajes, pero que se contagia fuera. Es decir, que sigue al lector y que sigue a la lectora, que es lo que a mí me interesa. Este contagio que no pare en la página 245 del libro, sino que siga más allá.
És fàcil dir-ho ara, en els moments que estem vivint. Moments complicats en molts sentits. Ja anem al general, parlem de política, parlem d'economia. Moments en què obres el diari i dius, uf, i dius, ostres, costa moltíssim, eh? I en canvi tu arribes i fas una obra on no és puf, és dir, oh, compte, que hi ha alegria, hi ha vida. Com esperes que acabi el lector després de llegir Una mare?
Bueno, yo ya no espero, porque ya sé cómo termina el lector o la lectora, ¿no? Termina aliviado, sobre todo, y esto me encanta provocar alivio después de acompañar en una montaña rusa de tantas cosas, ¿no? De tanta risa, de tantas situaciones surrealistas, de tanta emoción, de tanta pena, de tanto abrazo, de tanto tocar, de tanto orgánico, de tanto... Aparte que me gusta mucho que los personajes suden mucho. Me gusta hacer sudar a los personajes. Si lloran, que lloren de verdad.
Y a Exit, pero... Això no vol dir que tot el camí sigui de roses.
No, para nada. O sea, es un viaje con muchas cosas. Hay mucho color, hay mucho pantone, hay muchos grados. Es que, y la condición humana es así, hay mucho grado en la condición humana. Termina la novela y llega el alivio. Y cuando llega el alivio, lo que ocurre es que echas de menos la experiencia vivida. Y eso es lo que yo quería conseguir, que quisieran más.
I també repassant el tipus de família que estem vivint, veiem l'Amàlia, veiem l'oncle, l'Eduardo, el Fernando, el fill, i el que ens fa de fer el conductor per tota aquesta història, la Emma i la Sílvia, les dues altres filles, les germanes del Fernando. Clar, són personatges que al final configuren una família diferent a les famílies que podem tenir a l'imaginari de la ficció, molt sovint. És a més, fins i tot en aquesta família hi participen els gossos com a membres actius d'aquesta família, perquè al final una família, en el dia a dia, el gos és un membre més.
Bueno, claro. En mi caso, el perro, mi perro, es mi familia.
Exacto.
Con lo cual, a partir del perro empieza la familia, en mi caso. Con lo cual no puedo... A ver, de hecho, la novela está dedicada a él, a Rulfo, que es quien me acompaña siempre cuando escribo y que es con quien yo vivo. Familias... lo de las familias es un tema muy amplio. Y lo de las familias típicas o de las familias que estamos acostumbrados a ver o no ver... Yo he visto tantas, y tan desestructuradas siendo estructuradas, y tan estructuradas siendo desestructuradas, que no sabría por dónde empezar. Solo quiero entender la familia como algo, un paréntesis donde te puedes refugiar, sea del color que sea, y eso es lo que intentaba hacer con esta familia. En esa mesa crear un paréntesis donde se pueda mirar sin, aprender a mirarse sin juzgarse y aprender a jugar, que creo que es lo que hacemos menos entre la familia.
Ostres, sí que tens raó en aquest sentit. Clar, amb el temps les famílies han canviat, deies això d'aquestes famílies desestructurades, però desestructurat no vol dir que no funcioni bé.
No, porque eso es disfuncional y eso es muy distinto. Exacte. Desestructurado a veces es lo que permite que las cosas funcionen o que se reestructuren cada cierto tiempo. Creo que es lo que da actividad a un grupo, la desestructuración para la reestructuración. Si no, estamos en un marasmo y el marasmo es no vivir y el no vivir es la muerte en vida y es algo que no me interesa ni como persona ni como creador. Como creador, de ahí no sacas nada, cero. Tienes que partir de la desestructuración para empezar a crear.
Exacte. De fet, parlem de... Jo volia preguntar-te al principi, pensava, dic, ostres, no sé si preguntar-li això a l'Alejandro.
Pregunta, pregunta.
És la típica pregunta absurda que dius, escolta, i aquesta mare és com la teva mare, la que podem veure? I he dit, no.
Pregunta, pregunta.
I he dit, no sé si preguntar-li, però sí. Prefiro preguntar-li una cosa que això ja ho has explicat en altres llocs, però a mi m'agradaria que m'ho expliquessis a mi també aquí al Sant Cugat a fons, i és com neix aquesta història, i és que la història ta mare sí que hi està ficada ben ficada.
Sí, aunque a ella no le guste mucho esto. Debo decir que ella es muy pudorosa y no sé si le va a gustar, pero sí, es así, ella sabe. A ver, yo vine, siempre que yo vengo de un viaje, meriendo con ella. La saco a merendar, bueno, esto de la saco a merendar suena feo, pero es que es un poco así. Entonces nos vamos a merendar. Entonces yo le cuento, pues, cómo ha ido el viaje, etcétera. En este caso venía de Lisboa, había sido un viaje muy complicado, porque yo viajar solo lo llevo un poco difícil, o lo llevaba un poco complicado. Soy muy Woody Allen con mis obsesiones y mis cosas en los metros, y bueno, etcétera. Entonces ella se ríe mucho, y le hace mucha gracia, y yo sé que le hace gracia, y entonces yo lo magnifico. Le estaba contando todo esto y nos estábamos riendo mucho. Mi madre tiene una risa muy contagiosa. Es una de esas mujeres que se ríen con el cuerpo entero y que te contagia la risa. Estábamos merendando, ella se estaba riendo. Y de repente salí de la situación. Me puse arriba y nos vi. Y pensé, desde luego, esto es un milagro. Ver esta escena, este hijo de 46, esta madre de 70, riéndose de esta manera, tocándose de esta manera, esto no, es difícil verlo, y esto es muy cinematográfico, pero es poco vivido, poco habitual en la vida. Y enseguida salí un poco más arriba, subí un poco más, y vi lo que no habría de ser, o lo que tomé conciencia un poco rápidamente de que en algún momento se acabará. Y tuve como un pinchazo de dolor y pensé, ¿qué haré yo cuando esto no exista? ¿Qué haré yo cuando esto se termine? Y enseguida, como el cerebro funciona de esta manera, busqué solución. Y la solución fue, tengo que escribir, tengo que captar este color y escribir algo con este color, con esta confianza y con este color. Exactamente la palabra es color. Porque cuando ella ya no esté... será la única forma de vivirlo otra vez y de vivirlo siempre que la necesite.
Allò que es diu que les paraules escrites es queden per sempre.
Sí.
Això no ens ho traurà mai ningú. I al final també pot servir tot plegat per retre homenatge a les mares, perquè el que fa aquesta mare, l'Amàlia, és tirar tota la seva família. Ella, òbviament, sense les mares no seríem res ningú perquè no haguessin nascut. Això per començar. Però és que no només això, sinó que no es conformen en engendrar-nos, sinó que a més després... van darrere nostre tota la vida, o davant nostre tirant de nosaltres, que podria ser. Per tant, la pregunta és, qui no veurà una mare en l'Amàlia?
Nadie. La resposta és així, clara. O sea, és impossible no ver a tu madre o parte de tu madre. esa pequeña médula de tu propia madre en Amalia. Yo creo que la ve todo el mundo, porque el modus operandi de Amalia es el mismo que el de millones y millones y millones de madres. El tipo de color es distinto, pero es que cada madre es un mundo, pero es una madre. Y te lo dice alguien que ha parido una madre. Es decir, yo acabo de parir una madre, esto es muy complicado. Porque cuando tú pares una madre, que esto sí que no esto sí que es al mundo al revés, sí, sí. Te sale una madre muy grande. Y el parto duele mucho. Es que las contracciones duran mucho tiempo. Y sé muy bien de lo que hablo. El color de Amalia es el color de todas.
Exacte. I escolta, aquest llibre, qui el podrà gaudir més? Qui en trobarà més fruit? Les mares o els fills i filles?
Mira, esto es una pregunta que yo me hacía antes de que apareciera la novela, porque normalmente siempre se ha dicho de mí que soy escritor de mujeres. La sorpresa de una madre es que cuando en todas mis presentaciones hay 50% y 50%. Vienen los hijos que quieren regalar la novela a su madre. Pero empiezan a venir hombres que no quieren regalar el libro a nadie, sino que lo quieren leer y que lo quieren disfrutar. Para mí es un cambio, y es un cambio importante, que dice mucho, no solo de la novela, sino que además me dice muchas cosas de mí, que en el fondo es para lo que uno escribe, para que las novelas te digan cosas sobre ti. Aunque suene muy egocéntrico, pero es verdad, hay una parte del creador que busca siempre un reflejo en lo que hace.
O sea, es arte.
Sí, y aprender que lo que tú hagas te devuelva cosas sobre ti mismo. Hay niñas de 18 años que están fascinadas con Amalia. Hay hombres de 80 que les habría gustado tener una madre como Amalia. No sabría decirte.
Ferran, escolta, que tenim aquí molt calladet tota l'estona.
S'ha escoltat el mestre i el creador, que és el que en sap.
Veus una mare, tu, en aquesta Amalia?
Oh, i tant. No en veig una, en veig milers. És una de les coses que potser sí que veig de la Amalia que em sembla fora del normal, és... Ell parlava abans, Alejandro parlava abans de l'ombra del pare, no? D'alguna manera, que es retira i deixa lloc. L'Amàlia és molt poderosa amb la seva pròpia ombra, és a dir, és capaç també de retirar-la sense tenir que marxar. Té aquesta capacitat de no aplacar els seus fills, de no aplacar la resta de la família, tot i que, d'alguna manera, els coordina i els ajuda a funcionar la vida. I a mi això és el que em sembla més complicat de trobar una novel·la com aquesta, perquè us fa una idea, Alejandro Palomas ja en porta moltes novel·les i aconseguir una novel·la que sigui tan en aparença senzilla però que darrere té un treball de personatges extraordinari, jo penso que és el gran ganxo, i això no en sap d'homes i de dones. Quan ets bon lector i t'agrada llegir, quan veus que aquesta pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, funciona, que els personatges te'ls creus, t'hi fiques, és igual que la protagonista sigui una mare. Penso que això fa que qualsevol lector el pugui disfrutar de l'artefacte literari, que és el que és, i és impepinable, no?
Exacte, això també es passa, per exemple, quan es fa un llibre segons per quines edats, per infantil i per adult, i a vegades un llibre infantil per un adult pot ser un llibre fantàstic.
I tant, passa molt, molt, molt sovint. Quanta gent no ha acabat llegint-se els llibres dels seus fills adolescents, sigui el Harry Potter, sigui el que vulguis, o una altra cosa bastant curiosa que ens ha passat tota la vida, no? Els contes tradicionals, molts dels contes tradicionals que han passat cap a nanos, però que estaven pensats també per un públic adult.
Exacte.
I que treballa sentiments molt adults, com la por, com... Vull dir, aquestes coses són... han passat, diguem, de pares a fills i no l'inrevés. Mm-hmm. Vull dir que el lector, jo penso que s'ha de trobar les seves novel·les, i en una madre molta, molta, molta gent s'hi pot trobar amb molts personatges, no només amb la mare o no només amb el fill, o no per ser un home s'haurà de trobar necessàriament el fill o amb el tiet Eduardo, es pot trobar també amb la mare o amb les filles, no?
Exacte, al final el sexe és el que menys importa en tot plegat. Vaja, és més la figura de mare que no potser el sexe en si.
Penso que és més important per ell a l'hora de treballar el personatge, o és més complicat per ell cap al lector a l'hora de llegir-ho, que sempre pot fer, diguem, una espècie d'exercici de transvestisme lectoral, però ell per escriure, òbviament, no, però això és més difícil per ell.
Alejandro, com ho veus, tot plegat?
Bof, yo, fíjate, cuando escribes una novela así, que llega tan sencilla y que no es tan sencilla escribir, se te escapa un poco, quién es quién, porque tú lo ves, llega un momento en que ya están fuera de ti y tú los ves como gente, como personas que funcionan. Y cuando tienes que hablar de ellos, te ves en la tesitura de como que los juzgas un poquito, y es justo lo que yo he intentado no hacer en ningún momento con estos personajes. Por eso llegan como llegan, porque desde mí no hay ningún juicio. Ellos, y entre ellos tampoco, quieren caer en esto. Lo bueno de esta madre es que no juzga y que enseña a no juzgar. Es muy tolerante en los cariños y en los afectos. Y esto es lo que la hace especial. Yo creo que este es el color especial de esta novela. Que no hay juicio, hay afecto y hay mucho cariño.
Déu-n'hi-do, tu. Això, vaja, si algú no s'ha llegit el llibre, té bastant solucions, de fet, eh? Per exemple, una, anar al celler dels llibres aquesta tarda, a quarts de vuit.
Perdona, t'interrompo. Hem canviat la ubicació, fem un lloc una mica més gran, perquè fem el cafè a l'auditori.
Ah, perfecte.
Però bueno, si passeu pel celler primer, ja estem al costat.
Vull dir. Mira això, agafa de pas. Doncs cafè a l'auditori, dos quarts de vuit, és el davant, per tant ho tenim relativament ràpid. I a més, em cridava bastant l'atenció de la convocatòria que feia el Ferran, era que si anem amb la mare, tindrem un obsequi.
Sí, res, un detallet, una tonteria, però ens feia gràcia en Alejandro, doncs, també fer una trastada d'aquestes. I és un llibre per, abans preguntaves, per mares i fills, i també perquè es reuneixin, i també perquè parlin dels seus sentiments. I quan es fa una presentació no només s'ha de, penso, s'ha de parlar del llibre, sinó que també s'ha d'aprofitar, i ja que es té l'autor, preguntar-li per la vida, i preguntar-li per la seva manera de fer, la seva manera d'escriure. I per això, a vegades no cal haver-se llegit el llibre, sinó que vas, interrogues d'alguna manera, li fas un tercer grau a l'autor, i llavors tries i dius, ostres, pues sí que me'l llegiré, no? I per això també serveixen les presentacions.
Exacte, és la prova de foc aquesta, Alejandro, eh? De trobar-te amb el lector en potència.
Bueno, piensa que es lo que más me gusta, ¿eh? O sea, hasta ahora no me gustaba, debo decir que era, ya te digo, vivía muy al margen, porque creo que no me sentía demasiado preparado para el cara a cara y para el estar ahí orgánicamente presente. Ahora es algo que me encanta, me gusta mucho, me encanta que me pregunten que se haga diálogo, me encanta abrazar a la gente. Estoy en un momento un poco, no sé qué me pasa, pero estoy en un momento un poco blando y todo eso. Abrazo muchísimo.
I, escolta, ja per anar acabant, Alejandro, ens deies abans que has aconseguit treure aquesta part més humorística teva, aquest humor treu. Ho fas per primer cop amb una mare? Ho podrem tornar a veure amb una altra història o tornarem a la línia que seguies habitualment?
Lo veremos. Es que lo del humor, cuando lo ves, ya no puedes parar. Esto es cuando lo sacas, es que no, ya no vuelve.
Es l'única droga bona, diríem.
Claro, claro. Y cuando ves que tu humor, lo difícil es que tu humor se entienda. Yo tenía miedo de que mi humor no se entendiera, porque es muy propio. Es una de las cosas más propias del ser humano. El sentido del humor y el sentido del amor son dos cosas que o llegan o no llegan. Cuando no llegan es la catástrofe. Cuando llegan es el clímax. Y ha llegado, entonces estoy feliz. Y cuando llega y estás, tienes que seguir. Es aquello de cuando algo funciona no lo cambies. No. Exacto. Lo voy a cambiar. Voy a seguir por esta beta, pero vamos, directo.
Doncs tant de bo, sí, així ho estarem esperant. Esperem la següent novel·la. Tens alguna cosa en menja, Alejandro? O és molt d'hora perquè t'ho pregunti?
Tengo siempre. Alejandro siempre tiene cosas en mente, porque si no Alejandro se aburriría mucho y cuando Alejandro se aburre es letal. Con lo cual es mejor para la condición humana que Alejandro siempre tenga cosas en mente. Sí, tengo varias. Tengo una novela ya que está terminada y estoy con ganas de seguir con una madre. Estoy con ganas de seguir con esta Amalia y de darle cosas para que se entretenga también.
Clar que sí, això al final tothom guanyarà amb aquesta història. Doncs ja sabeu, presentació d'una mare serà al Cafè Auditori a dos quarts de vuit del vespre i serà l'Alejandro Palomas, l'autor d'aquest llibre, un llibre sobre aquesta mare, la Amalia, una mare que pot ser la mare de tothom, per què no? I avui hem tingut el plaer de poder parlar amb ell aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, Alejandro Palomas. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i esperem que aquest llibre continuï amb aquesta trajectòria d'èxit, que vaja, això ja és indiscutible, perquè on busquis una mare d'Alejandro Palomas no ho trobaràs lligat mai a fracàs, eh?
Ni que dure. Vamos a cruzar todos los dedos y gracias a ti.
Alejandro, moltes gràcies i també Ferran, a tu moltíssimes gràcies i fins la propera.
Merci, tu, que vagi bé.
You know. nosaltres per acabar aquesta primera hora, explicar una miqueta què farem de cara a la segona hora, i és que avui, ja ho sabem, tenim l'espai Nou Residents, avui amb el Diego Castelo, com és habitual, i avui s'acompanyarà pel Sajid Almet, un paquistanès resident a Sant Cugat, que té una fundació solidària que explicarà més les obres socials que ha realitzat el seu país, com per exemple la creació d'una escola per a nenes. Coneixerem amb ell la situació que hi ha ara mateix que pateixen els nens al Pakistan. També hi haurà temps pel ritme santcugatenc, on el Sergi Alemany, com és habitual, ens portarà tota l'actualitat musical que passa per Sant Cugat. També farem una agenda dels esdeveniments musicals més sonats de la setmana. I avui rematarem la feina, com és habitual, amb la Lali Domènech. Fa un momentet ens ha enviat la recepta i avui té molt bona pinta. Verduretes estofades amb menta i vieires. Un plat sa i deliciós. Serà fàcil i d'allò més saludable. Per tant, preneu nota per acabar el programa, per acabar la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Nosaltres marxem d'uns minutets de publicitat i en tornar, ja ho sabeu, després del butlletí horari, obrim, com dèiem, amb l'espai Nous Residents. No desconnecteu el 91.5 de la FM, que només estem a la meitat d'aquest Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa d'aquest dimarts. Fins ara.